Molt bon dia a tothom. Després d'aquestes llargues vacances d'estiu, ja tornem a ser aquí amb noves propostes i noves preguntes dins el programa Temes de Psicologia, que us porta en Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
T'ha provat les vacances?
Sí, hem provat.
Sí? Vinga. I Montse Rofes, la que us parla. En el decurs d'aquesta nova etapa, aquest espai anirà introduint una bona dosi de temes dirigits a estudiar i aprofundir en el tema del psicoanàlisi, les seves derivacions i les seves cures. A veure, Joan,
sí.
Explica'ns què és un psicoanàlisi en si.
Pues mira, la psicoanàlisi és un mètode particular de psicoteràpia o de cura a través de la paraula que va ser inventat per un metge alemany d'origen jueu que s'anomena Sigmund Freud. Aquest senyor considerava que les idees i els processos inconscients són importantíssims per explicar el comportament de la persona. Llavors, a partir d'aquesta idea, avalada per un treball d'investigació i també de tractament directe amb pacients, va començar a desenvolupar un mètode de treball on hi ha una renúncia explícita a intentar influir de cap de les maneres els seus pacients i els fa posar d'una manera molt particular, que és còmodament en un divan, i de manera també que ell queda fora del camp de visió del pacient, i l'única consigna que se li dona o l'única regla que hi ha que se li dona al pacient és: vostè parli de tot allò que li vingui al pensament sense posar cap tipus de censura. Això que sembla tan fàcil, pues, és bastant complicat. Però bueno, en tot cas, poc a poc anirem aprofundint en què és un psicoanàlisi amb altres programes. Avui tampoc no podem donar una definició més extensa, no?
Aquesta regla que tu has explicat és el que es coneix com a associació lliure?
Sí, efectivament. Aquesta és l'única regla que Freud va donar als seus pacients i que, de fet, ha arribat fins als nostres dies. I un treball psicoanalític, diguéssim, psicoanàlisi pur i dur, per entendre's, és un treball a través de la paraula, que l'única consigna o l'única regla que es dona al pacient és aquest, que parli de tot allò que se li acudeix. Llavors, a partir d'aquest mètode de treball, d'associació lliure, ell el que va veure és que el que va descobrir és el valor que té la paraula i l'efecte reparador que podia tindre sobre els pacients, i que avui en dia és una cosa més que contrastada, no? Com una persona, a partir del moment que a poc va parlant de les seves coses, de la seva angoixa, va reconstruint la seva història, etcètera, etcètera, com això té un efecte apaciguador. Que això tampoc no vol dir arribar a un final de la cura, perquè és més complex, no? Un final de cura psicoanàlisi.
Sí, molt bé. Molta gent es pensarà: com és possible que només parlant un se pugui curar?
Sí.
Vols dir que es pot arribar a curar un parlant?
Pues sí, el que passa que entremig hi ha molts obstacles a vèncer. Però bueno, aquest mètode, que es basa en aquesta premissa fonamental, en una premissa fonamental que hem avançat abans, i és que la persona no només és pura racionalitat, una racionalitat clara i sense conflicte, sinó que hi ha una sèrie de continguts afectius amb un alt component emocional, dels quals no se n'entera, però que sí que creen malestar. Llavors, la paraula, a través de que vagi parlant de totes aquestes coses, el que fa és ajudar a simbolitzar, a racionalitzar i a posar paraules a allò que un no acaba de saber, perquè és inconscient, precisament. I a mesura que un es va apropant amb aquests continguts reprimits o inconscients, té aquest efecte reparador i alleugerador. Però també et deia abans, no és només per parlar que es cura, sinó perquè hi ha d'alguna manera un aprofundiment en totes aquestes coses que desconeix o que no vol saber, i un compromís per part del pacient, diguéssim, en voler aprofundir i en vèncer resistències, perquè arriba un moment que costa molt parlar, i sobretot parlar d'aquestes coses que són precisament inconscients i que no hi ha un accés directe, que és a través de lapsus, a través de somnis, a través d'actes fallits, que es diu. I com, diguéssim, la persona va comprenent, va entenent per ella mateixa que aquests continguts i aquests efectes que tenen aquest alt component emocional tenen un efecte subjectiu sobre ell, i a partir d'aquí, a partir de que es va entenent i que es pren un compromís, diguéssim, de canvi, no? Pot donar es pot donar aquesta cura, no? Però també cal dir que això no és un procés immediat.
No, ja, deu portar el seu temps, i un temps bastant llarg.
Efectivament.
No? No. Vaja.
Aquesta és una de les coses, diguéssim, que més s'ha criticat del psicoanàlisi, que és un mètode de treball, un mètode terapèutic que necessita de temps. I, diguéssim, si ho comparem amb altres tipus de terapèutiques, que sí que són molt més subjectives, sí que són molt més de dir al pacient què és el que ha de fer o què és el que ha de canviar en la seva vida, momentàniament pot semblar, o a vegades té inclús, no?, un efecte reparador sobre la persona en poc temps. No? En canvi, però que, tornant amb això, no?, de que, però és a través, no?, de que el psicòleg o el psicoterapeuta agafa un paper més de dirigir a la persona, de dir-li què és el que ha de fer o el que no ha de fer. I, evidentment, amb segons quins tipus de coses, o segons quins tipus, diguéssim, de problemes, pot anar molt bé que una persona se li digui, pues, no sé, deixi de beure, per exemple, si és que, i el sol fet de que aquesta persona, pues, per exemple, pugui deixar de beure, això ja d'entrada, pues, bueno, lo fa estar d'una manera, pues, més entenedora dels problemes que pot tindre, sí, o dels problemes que li pot provocar la beguda.
I l'ajuda més.
Però el motiu pel qual aquella persona beu no es treballa. Potser en aquest moment no és el que cal, no? Yeah. Sinó que d'entrada el que cal és que, doncs, un deixi de beure o deixi de jugar o deixi de, bueno, pues cada vegada que li acudeixen pensaments, pues jo que sé, destructius, pues que també se l'entreni i se l'eduqui per substituir aquests pensaments per uns altres de més positius. I que això té un efecte a curt plaç, diguéssim, més immediat que pot tindre el psicoanàlisi. Ara, el per què aquesta persona pensa determinades coses o actua de determinada manera amb un determinat estímul, no?, o amb una determinada situació, això ja vol, pues, un procés més llarg i de més profunditat, no? Mm-hmm. I aquesta fora una de les diferències.
És diferent, no?, d'un psiquiatre. Un psiquiatre ja se'n va cap a... a veure, no profunditza tant amb la persona. El psiquiatre se'n va més cap a la química. Hi ha recepta pastilles, hi ha recepta ansiolítics i coses d'aquestes.
Clar, no s'ocupa tant
diferent,
ja de la subjectivitat de la persona, sinó que el que va a buscar és això, donar un fàrmac per, pues, no sé, per exemple, pues, per la depressió, per l'ansietat, o, en fi, per poder dormir, etcètera, no? Però també cal dir que hi ha psiquiatres que, a més de poder receptar medicació, cosa que no pot fer el psicòleg, sí que treballen segons el mètode psicoanalític. De fet, n'hi ha molts de psiquiatres. Sigmund Freud era psiquiatre, era metge psiquiatre, i molts d'altres que han estat molt significatius en el camp de la, precisament del psicoanàlisi, han estat psiquiatres i que han fet una aportació, pues, vàlida en el psicoanàlisi. Llavors, estic d'acord amb tu, no? El psicoanalista o determinats psicoanalistes, pues, es basen més en la medicació i no entren a fer un tractament personal subjectiu a través de la paraula.
Parlant de Sigmund Freud... com el que va inventar el psicoanàlisi, el que va posar èmfasis és en l'importància de l'inconscient i com el pacient parlant té accés a aquests continguts inconscients. Però què feia ell? Què fa un psicòleg? Perquè un psicòleg també és una persona normal. L'únic que té els estudis i té els coneixements aquests, però clar, té també els seus problemes, els seus sentiments, qui l'escolta amb ell.
Clar, això per començar, una de les coses importants, diguéssim, a diferenciar, com tu dius, un psicòleg, igual que un psiquiatre, igual que qualsevol altra persona, és una persona amb els seus problemes, amb les seves coses, no? Avui en dia sembla que tot el que té a veure amb aquesta ciència ortodoxa, sembla, i tots aquests científics que estan units amb aquesta ciència ortodoxa, sembla que estiguin, diguéssim, lliures de poder tindre problemes qualsevol altra persona.
La gent se'ls veu així com de dir, no. aquest com que ja és metge se cura sol.
Pues, això és una fal·làcia com una casa. No? Igual que abans es considerava que, jo què sé, no? que els capellans, els metges i els mestres, doncs, eren persones que el seu criteri, la seva raó, la seva, tot allò que ells deien, pues, no podien en cap moment qüestionar perquè es consideraven, pues, persones amb un grau i amb un nivell certa superior als altres, sí. Doncs, bueno, això són coses que no tenen a veure amb el que és una persona disposada a poder treballar com a psicòleg o psicoanalista, ja sigui psiquiatre o sigui metge o altres coses, o assistent social, perquè un pot fer la carrera d'assistent social i després, si es vol dedicar al psicoanàlisi, el que fa i el que ha de fer és fer tota una sèrie de cursos per a conèixer quina és la teoria psicoanalítica, la teoria psicoanalítica de la personalitat, com treballa, quina és la tècnica que s'utilitza. I això ho pot fer, et dic, un assistent social, un psicòleg, un psiquiatre, un metge, etcètera. Sí. No? Però bueno, una de les coses bàsiques és que el psicoanàlisi, la persona tira endavant un psicoanàlisi com a psicoanalític, com a analític, prèviament ell ha passat per un anàlisi personal. Aquest anàlisi personal dura el temps que dura, no dura ni 2 anys, ni 3, ni 4. Això també ja depèn de cadascú, no? Però i tampoc no hi ha una regla, perquè no, però la regla general, no, és que els psicoanàlisis que fan els psicoanalítics o les persones que es dediquen al psicoanàlisi utilitzen aquest mètode de cura amb altres persones prèviament, ja et dic prèviament, fan un psicoanàlisi de molts anys, no? I què és el que els hi permet això? Pues una de les primeres coses que permet això precisament és poder separar els seus conflictes personals i la seva pròpia subjectivitat amb la del seu pacient o els seus pacients. Una cosa és el que li pot passar al seu pacient i, per altra part, com el que li passa al seu pacient li pot afectar amb ell, perquè moltes coses ressonen amb un mateix. Però precisament el fet d'haver passat, no, per aquest psicoanàlisi, el que aporta és un coneixement d'un mateix i, si més no, també un estar en contacte amb el seu inconscient i saber del seu inconscient. D'alguna manera, que això és un concepte que anirà sortint, una de les coses que Sigmund Freud i altres que han aportat en profunditat sobre aquesta terapèutica és que en l'inconscient hi ha un subjecte. I aquest subjecte és un subjecte de paraula, és un subjecte que sap coses d'ell, no? Per tant, passar per un psicoanàlisi és condició bàsica. Avui en dia no hi ha cap psicoanalista que treballi i que sigui acreditat com a tal si prèviament ell no ha fet un psicoanàlisi. Però també, per contestar amb més profunditat, què és el que fa un terapeuta? Un dels conceptes claus és la seva posició. I què vol dir això? Si precisament el que es tracta és de no influir a la persona que tens davant o estirada al divan, i que és ella la que ha de parlar, i que el psicoanalista, com menys coses diguis, menys interferirà en que emergeixi aquest inconscient de la persona, una de les regles bàsiques és una escolta activa. I una escolta activa no és res més que saber captar en les paraules que diu la persona, en les inflexions, en les pronunciacions, en el discurs de la persona, els lapsus, les coses que poden tindre una, o lo que està associat en l'inconscient, i l'únic que fa és anar assenyalant precisament per anar aportant aquest contingut inconscient cap a la consciència de la persona. I sempre, això, abstenint-se de donar les seves opinions i abandonant també la seva suggestió. Però ja per acabar, per poder, entendre millor tot això que estem dient, i cal aprofundir en conceptes com l'inconscient, la transferència, la resistència, la repressió, etc. I el proper dia el que podem fer és precisament començar per parlar en l'inconscient, sobre l'inconscient. Què és l'inconscient? Què és el que està... Sí, exacte.
Cosa interessant. Vaja. Bueno, doncs, Joan, fins aquí. Mos ha arribat el temps. Sempre
passa molt ràpid.
Lo tenim justet de les coses que volem explicar, no?
Bueno.
Però bueno, fins aquí m'ha arribat. I us deixem, doncs, ara amb les notícies del Jordi Perelló i recordeu que fins aquí el programa La Finestra. I demà es repeteix a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 de la tarda. A reveure. I lo xampro sort que tinha vida un tava t'espero ja vaig cada li boca de bai Deus manda saber o que fazer me já me saber de pra saber para partir vou conhar por graças já vou mundo inteiro já consagrando fama minha terra tá fazer graça já vou Mensagem de nós poeta, tá levando peço mundo fora. Canta saudade pra aquele que vem, canta regresso pra aquele que vem. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Só pra mim, só pra minha terra, só pra tudo quem tá ouvindo. Só pra mim, só pra